Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, els únics que no estan encausats per rebel·lió, i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, estan citats aquest dimarts al Suprem. Tots ells ja han arribat a la seu del tribunal. El jutge Pablo Llarena els comunicarà el seu processament dels delictes de malversació i també de desobediència. Fora del Suprem, tal com ha passat en altres ocasions, hi ha representants de diferents partits, com el PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Catalunya, per donar suport als consellers cessats pel 155 i l'exdiputada Cupaire. Aquest dilluns van rebre la comunicació dels exmembres de la Mesa del Parlament que estan en llibertat. Anna Simó, Lluís Guinó, Lluís Corominas i Joan Josep Nuet, que van invocar la seva inviolabilitat parlamentària per tramitar les lleis de desconnexió. Van negar els fets pels quals els jutges els processaven per desobediència i es van reafirmar en la declaració que ja van fer davant del jutge el dia 9 de novembre. Amb les compareixences d'aquest dimarts, el jutge haurà comunicat el processament als 25 encausats d'aquest procediment. D'altra banda, la Generalitat ha delimitat la zona amb presència permanent, 2 al Pirineu, en concret per fer un esforç en prevenció. La delimitació s'anirà ajustant cada any en base del programa de seguiment d'aquesta espècie. Les indemnitzacions per danys de l'os sobre la ramaderia es mantindran tant dins com també fora de la zona. Ens ho amplia des de Ràdio Trem, Jordi Huac.
Bon dia. La zona delimitada afecta la totalitat de la Vall d'Aran i la franja nord del Pallars Sobirà. Fora d'aquest àmbit es pot donar la presència a 2, però de forma molt puntual i esporàdica. En base a aquesta informació, la Generalitat concentrarà els recursos disponibles a garantir als ramaders afectats un dispositiu de prevenció més eficaç. El mapa de zona permanent d'Os Bru s'ha obtingut mitjançant la suma de totes les localitzacions de l'os durant el període 2013-2017. Posteriorment, per major seguretat, s'ha afegit una franja perimetral addicional de 5 quilòmetres al voltant. La delimitació de la zona amb presència d'os no és rígida i s'anirà ajustant cada any en base al programa de seguiment d'aquesta espècie. Pel que fa a les indemnitzacions per danys acreditats de l'os sobre la ramaderia, val a dir que es mantindran tant dins com fora de la zona permanent, i tant per al bestiar local com foraster.
Pel que fa a ensenyament, una trentena d'alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut Arnau Carell de Sant Cugat participen d'investigació científica en col·laboració amb la UAP per descobrir nous antibiòtics. Val a dir que en les quatre sessions dirigides per universitaris de carreres, com ara Biologia i Microbiologia, que ja s'han impartit, les aules s'han convertit en petits laboratoris i els estudiants han buscat bacteris capaços de combatre malalties amb alta resistència als antibiòtics actuals. Ens informa des de Cugat.cat, Sergio Morales.
Bon dia. A partir d'unes mostres de terra recollides pels mateixos alumnes a Sant Cugat i amb l'ajuda dels recursos de l'Autònoma, s'han cultivat els bacteris trobats i els nois i noies han analitzat si algun pot servir per lluitar contra altres microorganismes causants de les malalties. El professor de microbiologia de la UAB i instructor del projecte, Daniel Hierro, destaca que la investigació se centra en les malalties associades a la hospitalització.
Sí, enfermedades que nos están afectando mucho en los hospitales a día de hoy, que son enfermedades asociadas al hecho de estar hospitalizado durante mucho tiempo, se conocen como enfermedades nosocomiales. Y particularmente las bacterias que producen estas enfermedades son muy resistentes a los antibióticos de los cuales disponemos actualmente.
Tot plegat forma part del projecte internacional Small World Initiative, que també té l'objectiu de fomentar les vocacions científiques i s'està duent a terme a 15 instituts de la província de Barcelona.
Ho deixem aquí a aquesta hora.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no, quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado, calmao, que yo voy en camino, amor, calmao, que yo quiero contigo.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. 11 i 9 minuts. Avui un xic més tard de l'habitual, degut a uns petits problemes tècnics que intentarem solucionar-los. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem aquest programa corresponent avui, dimarts, dia 8 d'aquest mes de maig. I com sempre, i com ho fem a l'hora de començar, expliquem que tindrem des d'ara fins al punt de les 12 en aquesta primera hora d'aquest magazín. La primera i seguidament la segona. No ens en descuidem que aquí no sempre són dues hores els que conformen aquest magazín matinal. Molt bé, doncs continuem i més ben dit comencem a explicar el que tindrem de menú avui en aquesta primera hora. I començarem parlant del temps, tindrem aquest temps per la Meteo, des del bloc d'en Sergi Corral, i també amb els valors des de meteolescala.com i, com no, des del Club Nàutic L'Escala. Tindrem, la previsió que ens portarà en Sergi Corral. Com no, el resum de premsa per l'equip de notícies en xarxa, que edició matí, que ens porta l'Helena Puigdueta, la Teix Trujillo i l'Oriol Pujador, per continuar amb els sants aniversaris i notícies i per acabar amb el refrany del dia. Com també tindrem la secció que ens presenta cada dimarts la Montse Hidalgo, que són aquests 5 cèntims. Avui amb una entrevista a Albert Ferrer Escofet, que és Business Manager a Espanya de l'empresa F Iniciatives, una consultoria especialitzada en la gestió i ajudes i subvencions per al desenvolupament del que aquestes tres lletres que són tan conegudes i ara s'han fet tan famosa, l'I més R més D. I a continuació, la Sandra Balaguer amb els seus valors, gent amb valors, avui amb una entrevista a Rebeca Segura, presidenta de la cooperativa Central Park, que ens explicarà el seu projecte d'agricultura ecològica. Doncs tot això configurarà el que és el menú d'aquesta primera hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Espero que m'hi vulguin acompanyar, que hi vulguin formar-hi part des d'ara fins al punt de les 12. I com sempre fem, després del sumari, és aquell moment de parlar del temps. Comencem parlant, com sempre ho fem, del temps. I per començar a parlar del temps, ho hem de fer-ho amb temperatures. Les temperatures d'avui, començant terra endins, tenim una actual de 21 graus amb una humitat del 66%. I arran de mar, la temperatura és de 20 graus amb 2 i la humitat, que aquí la tenim ja, del 72. Variació entre una banda i l'altra, com sempre. Com sempre no, com últimament, perquè sempre no ha passat així, perquè hi ha hagut algunes vegades que les temperatures han coincidit. Poques, amb prou ho han fet. Molt bé, doncs continuem. I després dels valors anem a la previsió del temps. Avui, doncs, amb un cel variable de matinada i matí, que és el que han començat amb aquest cel variable de matinada que s'ha aguantat al matí i que tindrem, o començaran a entrar aquestes nuvolades gruixudes a partir d'ara al migdia. També a partir del migdia esperem algun xàfec o tronada que es pot allargar fins a primera hora de la tarda. Ara, amb el temps que veiem, allò que diu, sembla difícil que pugui ser, però aquí la previsió està feta, està dita, i haurem de mirar, haurem d'estar atents, aviam si es pot, si es produeix aquestes tronades o xàfecs fins a primera hora de la tarda. A vegades sembla difícil, com veus un dia que surten tant de sol, aquest dia així d'ambient primaveral, que tot això pugui canviar. En quant al vent, calma de matinada i matí, amb marinada de llevant i xaloc a migdia. La tarda girarà a mitjon fluix, la mar arrissada tot el dia. Això per avui, per demà no ens avancéssim. Ara, dimecres, dia 9, un cel variable bona part del dia, ennuvolades gruixudes entre mig matí i tarda. De nou, es pot escapar algun xàfec, que cop més probable a migdia. Al final del dia s'aclarirà l'ambient amb un ambient suau i un panorama de plena primavera. El vent variable tot el dia, amb estones de mestral fluix de matinada i marinada xaloc al centre del dia. L'estat de la mar arrissada tot el dia. I la temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 16 graus. Bé, doncs, continuem aquí matint la xarxa el més calent a l'Aigüera. Posarem una estona de música per intentar aclarir un petit problema que tenim que faci que el programa no funcioni ja hauran notat, no funcioni tal com hauria de ser. Intentarem veure si podem arreglar aquest petit inconvenient escoltant l'Álvaro Soler amb aquest tema que porta per títol La cintura.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en la. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está la mano. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita.
Doncs sí, ara sí que ja tenim aquest petit problema solucionat i a partir d'ara el programa ha de funcionar com funciona sempre, amb tota la seva normalitat. I després d'escoltar la nova proposta que ens fa l'Álvaro Soler per aquest any, sempre tots els temes que fa aquest noi tenen un èxit important i són temes d'aquests que arriben als números 1 de la llista, ja no tan sols aquí a l'estat espanyol, sinó també a altres països europeus. I aquesta vegada La cintura es diu aquest tema d'Álvaro Soler, que és el que està presentant aquest any, també amb el treball discogràfic que porta el mateix títol. Després de èxits del Mismo Sol o de Sofia, aquesta vegada li toca a La cintura. I cal dir que aquests temes són propis, els fa ell, no els fa ningú, sinó que ell mateix és, podem dir, cantautor. 11 i 19 minuts, i ara sí, que anem a sants, aniversaris, notícies, refranys. I comencem per al santoral. Avui hem de felicitar Sant Eladi, Sant Pompei, Salut, Santa Salut, mira, està bé això, i Sant Víctor. Doncs felicitats a tots els que avui celebren el seu sant. I el sant del dia, Sant Eladi, que va ser regí de la seu de Coser del segle... el segle IV, i continuar profitosament l'obra d'evangelització empresa pels seus predecessors. Deixats el sant, felicitats a tots els que avui sigui el seu sant, desitjant-los, i com sempre, felicitats, com fem cada dia, a tots els que facin el seu sant avui, que celebrin el seu sant avui, com també els que celebrin el seu aniversari. Oients, que ens esteu escoltant, que avui és el vostre dia, perquè avui feu anys, poseu un any més, alguns canviaran de dècada, posaran un 1, que facin 18, 19, que ja faran la majoria d'edat, altres posaran un 2, altres posaran un 3, els altres ja arribaran als 40, 50, i així anar fent. No sé si en tenim algun dels 100 que avui faci anys, doncs aquests sí que els hi donem 100 felicitacions, perquè, Déu-n'hi-do, poder arribar avui dia a 100 anys, ja és tot un mèrit. Potser ho era més fa anys enrere, ara avui dia amb l'avanç de la medicina i tot el que hi ha, no ens estranya, doncs, que veiem gent, doncs, que arriba o s'hi acosta molt en aquest número, aquests 100 anys, que ja és tot un segle, i són totes unes experiències, la gent que ho pot explicar-ho. Molt bé, com dèiem, felicitem els sants i anem als aniversaris. Comencem dient que avui és l'aniversari del que, fins a la temporada passada, l'entrenador del Barça, Luis Enrique, que fa 48 anys. La Melissa Gilbert, la Casa de la Pradera, se'n recorden? La Laura Ingalls, doncs aquesta noia fa 54 anys. Una de les que ha continuat carrera, dels altres quasi no en sabem res, bueno, part de la família Landon, que eren els que dirigien i produïen aquesta obra, Michael Landon, doncs, que va continuar fent coses. Doncs una de les altres actrius que va continuar fent carrera és la Melissa Gilbert, ha fet aquestes pel·lícules que només passen per canals de televisió, alguna altra que altra sèrie i alguna que altra pel·lícula al cinema, però s'ha especialitzat més en aquests que se'n diuen telefilms. Doncs la Melissa Gilbert fa 54 anys. I en Franco Baresi, aquell defensa italià d'aquell equip del Milan que ho guanyava tot. A l'època que tenien entre altres jugadors en Van Basten, en Rijkaard i en Maldini, en Baresi, Tassotti, Costa Curta, que formaven una defensa d'aquelles que, bueno, costava molt que fes-hi gol, i bueno, aquell equip que va guanyar la Copa d'Europa, va eliminar en el Barça també en una eliminatòria de la Copa, i que, bueno, que tenia un equip excepcional. Doncs Baresi en formava part, doncs en Baresi, que fa 58 anys. I ara fa un any, què passava? Doncs que passava que l'Escala... Es deia la notícia que l'Escala farà un doble homenatge a Rafael Sabadí. Per una banda, la creació d'un concurs de cuina, i per l'altra, un acte d'homenatge que fusionarà les seves dues passions, el futbol i la cuina. I que aquell mateix dia, ara fa un any, es feia la presentació. I en fa 5, doncs, que es parlava ara en fa 5, doncs, que els alumnes de 6è de primària han passat entre ahir i avui les proves de competència. Proves que es fan cada any, i m'imagino que aviat també se'n donaran notícia als informatius de com han anat les proves de competència aquest any dels alumnes de 6è de primària en dues escoles, Escolapi i Empúries. I per acabar el refrany o dita del dia, que ens diu que el mes de maig és alegria, tantes flors ens donen vida. I a les 11:24 minuts, aquí tocaria posar el tema musical, aquesta música de la bona, aquest glob musical, com que ja l'hem posat abans, ara ens anem ja a la primera de les seccions, aquesta que ens porta, com cada dia, en aquesta franja, com després d'haver fet les tres de començament, que són el temps, el resum de premsa i els sants i aniversaris, ens toca, doncs, el que ens porta la Montse Hidalgo cada dia amb un tema diferent. Avui toca els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista Albert Ferrer Escofet, Business Manager Espanya de l'empresa F. Iniciatives, una consultoria especialitzada en la gestió i ajudes de subvencions per al desenvolupament de l'IRD. Tot això ens dona més detalls a la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
La innovació és un pilar fonamental per aconseguir el creixement de les empreses. Tenir una bona estratègia en aquest camp no sempre és fàcil per a les micro o petites empreses majoritàries del nostre país. Avui volem fer 5 cèntims sobre com es poden incorporar la recerca, la innovació i el desenvolupament en els negocis. Albert Ferrer Escofet, Business Manager Espanya de F Iniciatives. Benvingut. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Podem explicar què vol dir innovació, què vol dir recerca, què vol dir desenvolupament?
És difícil esclarir-ho. Hi ha molta literatura i no és fàcil realment definir-ho clarament. Jo a les empreses el que els dic moltes vegades és que s'emmirallin, que vegin si el que fan es pot considerar disruptiu a nivell de mercat, és a dir, és clarament diferencial respecte al que fan els altres o no. Si ho és, probablement podem parlar d'investigació o desenvolupament. Si no ho és, si és una solució que tu, per molt esforç que hi hagis posat, en el fons no deixa de ser algo que un altre ja ha tret, potser estaríem parlant més aviat d'innovació tecnològica. És a dir, és com un esgraó menys disruptiu. És a dir, diem, novetat objectiva a nivell de mercat? Segurament has fet R més D. Novetat més subjectiva, és a dir, més per tu, però no a nivell de mercat? Segurament podrem parlar d'innovació tecnològica.
Amb la crisi, una de les primeres coses que han fet moltes empreses, sobretot les més petites, és reduir la seva estratègia d'innovació. Ara que encara hi són dempeus aquestes empreses, cal que tornin a pensar en el seu futur? De quina manera ho haurien de fer?
Jo el que sempre dic és que una empresa que no innova, que no pensa realment en treure nous productes, nous serveis o millorar els seus processos productius, probablement està condemnada a no créixer gaire o a morir directament, no? El problema és que moltes vegades les empreses no són capaces de donar-se compte del que el que elles fan ja comporta certa innovació. I la innovació pot ser no tecnològica, senzillament d'idees, de millora conceptual de com apropar-se al client, o pot ser producte d'un desenvolupament tecnològic pur, per entendre'ns, no? On treus un nou producte, etc. Per tant, innovació, forçosament, aquelles empreses que es mantenen i que creixen, n'ha d'haver. El tema és aflorar-ho, identificar-ho i buscar vies de finançament perquè, estiguin incentivades a seguir-ho fent i millorin els seus resultats.
Això és el que els agrada a les empreses, trobar vies de finançament. Quines
Correcte.
Són aquestes vies en innovació?
Podem diferenciar dos grans àmbits, l'àmbit d'incentius fiscals i l'àmbit d'ajuts públics. En ajuts públics, les empreses el que han de tenir clar és que tots aquells projectes, insisteixo, disruptius, innovadors, que vulguin tirar endavant, doncs han de tenir en compte que hi ha convocatòries d'àmbit autonòmic, d'àmbit estatal i d'àmbit europeu que ajuden a finançar, aportant directament subvencions a fons perdut o préstecs tous, préstecs amb millors condicions que les que es poden trobar, diguéssim, en les diferents entitats bancàries per finançar aquests projectes que duran a terme futur. Però, d'altra banda, tenim també un calaix d'incentius fiscals. És a dir, el legislador posa a disposició de les empreses la possibilitat de descarregar de l'impost de societats que finalment paguen les empreses pels seus beneficis que tenen, doncs, més que descarregar, minorar bona part d'aquest pagament mitjançant l'aprofitament de les deduccions fiscals per activitats d'R més D més I. I a banda de les deduccions, com a tal, en l'impost de societats, hi ha altres incentius, com el patent box, que també ajuda a minorar, en aquest cas, la base imposable, o fins i tot les bonificacions al personal investigador de les contingències comunes que les empreses paguen a la Seguretat Social. És a dir, si tu tens personal investigador full-time dedicat a activitats R més D més I, et pots arribar a descomptar directament, a més, a no pagar la Seguretat Social, un percentatge del que tu has de pagar a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes.
Accedir a aquests incentius, a aquestes ajudes o qualsevol altra forma de suport a la innovació és difícil? És una mena de gincana burocràtica?
Clar, segurament les grans empreses ho tenen mitjanament estructurat i sincerament ni així. Nosaltres, bueno, coneixem moltíssimes empreses que veiem que tot i tenir estructures molt potents, doncs no estan al dia ni de totes les novetats fiscals ni de totes les convocatòries d'ajut públic que tenen a la seva disposició. Però clar, a mesura que l'empresa és més petita, encara ho té més complicat, perquè prou feina té per treure els seus productes, per fer la seva recerca, com per a sobre portar el seu dia a dia comptable administratiu, com perquè a sobre hagin de pensar en ajuts públics o en com aprofitar fiscalment un incentiu que és complex, és un incentiu que és extremadament complex i evolutiu. El que valia ahir, avui no et val. Per tant, en aquest sentit, més que una gincama, bueno, sí, es pot considerar, es pot fer aquest exemple, no? No és fàcil. O, en tot cas, no és fàcil aprofitar el 100% dels incentius que tu tens al teu abast.
I què li diu a aquelles persones, aquells empresaris que pensen que si reben ajudes o reben subvencions després ho lamentaran per la via de la fiscalitat?
No, realment són dues eines perfectament compatibles. El que sí que hi ha una qüestió important i és demana un ajut sempre quan tu tinguis un projecte clar que faràs. No vulguis estructurar un projecte per aconseguir un ajut. No sé si m'explico, no? És a dir, l'important és si tu ja pel teu camí, per la teva estratègia empresarial, tens clar que emprendràs un projecte d'R+D més innovació tecnològica, més I, i després veus que hi ha un ajut que aplica o que encaixa amb aquest projecte que tu faràs, demana l'ajut. No vulguis fer el revés perquè llavors diguéssim que et distrauràs o no aconseguiràs el fi òptim, no? Això d'una banda. D'altra banda, el fet d'aconseguir un ajut és perfectament compatible amb l'incentiu fiscal, amb les deduccions fiscals. Ara bé, sí que és cert, i aquí dèiem allò de la gincama que deies tu, no? Que s'ha de veure clarament les incompatibilitats o els, més que les incompatibilitats, els matisos que has de tenir en compte a l'hora d'aplicar la deducció fiscal. Tu, si reps un ajut, no et pots deduir fiscalment el 100% de la despesa que has tingut sobre aquest projecte, sinó que hi ha una part que t'hauràs de descomptar, que hauràs de minorar, i que això no és, o estàs una mica al dia, diguéssim, o difícilment podràs tenir-ho en compte.
Ara que parlava de la innovació, de tenir un projecte, de tenir clar aquest objectiu, potser ha dibuixat perfectament moltes startups que s'hi llencen amb grans idees i que potser perquè són petites o perquè són iniciatives fins i tot unipersonals, es troben bastant soles a l'hora de trucar a la porta i dir, miri, tinc una idea i necessito una mica de suport econòmic. Truquem a la porta equivocada moltes vegades?
És que segurament moltes vegades no sabem ni que hi ha portes, no? Llavors, o anem a una, o hem escoltat, ens han dit que Europa ens dona molts diners, o que hi ha moltes convocatòries que podrien finançar la nostra activitat, o
I
que
fiscalment... I entrem a internet, mirem la normativa europea i tal
Exacte.
Com l'hem mirat, sortim corrents.
Exacte, o anem a l'assessor fiscal que potser tampoc no té... És a dir, pot tenir la seva matèria, però tampoc no és tècnic per avaluar si els projectes que has fet són recerca, desenvolupament i innovació i, en conseqüència, el que et pots aplicar a deducció, perquè no és el mateix un projecte de R+D que tindrà associada una deducció que un projecte d'innovació tecnològica que té una deducció més baixeta, no? Llavors, justament, precisament, com que hi han com moltes portes però no saps ben bé ni quines trucar ni res, doncs al final t'acabes com perdent una mica, no? Clar, aquí sempre el que diem és que l'ideal és tenir un pla de finançament adequat. És a dir, en el moment en què hi ha un projecte que tu consideres que aporta una novetat en quant a que el producte doncs, es diferencia clarament del que té la competència o m'ha costat tant treure'n una solució que millora els meus processos productius bueno, que tal vegada podria aconseguir algun tipus de retorn per alguna via. Doncs una vegada tens clar que faràs aquest projecte, doncs és quan has de tenir en compte aquest doble xip. D'una banda, quin ajut puc arribar a assolir? I aquí sí que és veritat que tens 1.001 organismes que et donen ajuts públics, dèiem organismes de caràcter autonòmic, però també nacional, com també europeu, no? Per tant, clar, que has d'anar a cadascuna de les portes que no és fàcil, perds molt temps, per això justament hi ha experts i professionals que amb això et poden ajudar, no? I d'altra banda, a nivell fiscal, és el que dèiem, la norma no és del tot clara, hi ha un petit punt que pots considerar fins i tot que hi ha una certa inseguretat jurídica si no apliques bé l'incentiu, per tant, fer-s'ho un mateix, home, fàcil no és, i el més habitual, sobretot quan una empresa té un cert... o nocions de què el que fa és R+D+I, és acudir a algun tipus d'expert, no? Igual que si tens un dolor vas al metge, doncs si tens una necessitat de finançament o creus que el que tu fas doncs és innovador, el normal és que al final acabis trucant algun tipus de porta d'algú que sigui expert i que et doni una visió de totes les portes que hi ha.
L'objectiu de la innovació és aconseguir tancar el cercle, allò que en diem l'economia circular. Anem pel bon camí, vostès que tracten amb empreses que innoven, que investiguen, que estan al capdavant?
Clar, tot apunta que hi ha molt camí per recórrer i que tot just ara estem obrint el meló de l'economia circular, no? Sí que és cert que aquesta tendència històrica d'extreure uns recursos primaris, transformar-los, utilitzar-los i llançar-los a la basura, a les escombraries, perdó, doncs, ho estem revertint i estem intentant, doncs, el que diem, tancar el cercle, no? Tractar de reaprofitar tot allò que estem utilitzant. Clar, això en determinats entorns es fa especialment necessari, digue-li béns industrials, indústria pesada, automoció, agroalimentari, etc. En startups catalanes que estan perfectament ubicades a Barcelona i on el seu focus és molt tecnològic però sobre programari, sobre software, doncs bueno, potser l'economia circular els agafa una mica lluny, no? És cert. Però sí que és un debat o un... Més que un debat, un focus sobre el qual estem posant especial l'atenció, perquè és que aquí ens hi juguem una mica el futur tots plegats, no? El poder ser capaços de no consumir tant recursos, no gastar tant, no llançar les escombraries tot el que utilitzem, sinó que realment tot pugui ser revertit, reutilitzat i treballar sota aquesta visió, doncs ho mantenem que sí que és una visió estratègica que cada vegada adquirirà major transcendència en les empreses, no?
Innovar per una bona causa, investigar i posar en marxa nous projectes per aconseguir, doncs, ser més sostenibles, en definitiva. Albert Ferrer Escofet, Business Manager Espanya de EFE Iniciatives, moltes gràcies.
A tu, a vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Albert Ferrer Escofet, avui el convidat en aquesta secció de la Montse Hidalgo, en aquests 5 cèntims, espai de divulgació econòmica. I ara és el moment de tornar a fer un altre glob musical amb un d'aquests altres cantants que aquest sí que any rere any va presentant treballs discogràfics, a vegades en solitari o a vegades també compartint amb altres cantants o cantantes. Aquesta vegada és amb Belinda el que Juan Magán fa aquest tema que es titula Déjate llevar.
Él no te da el amor que te mereces, te lo mereces. Calmar el dolor, no te trataré mejor. Si tú me dejas darte todo mi calor,
Y ahora trata de descontrolarme. Suelta, pierde los modales,
Se ha subido un...
Tu cuerpo me mata, no hay quien te pare. Falta, un hombre que sabe cómo amarte.
Solo quiero...
que perder, dime qué tengo que hacer para rescatarte, para enamorarte, yeah. Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal, baby, dame una señal y aquí estaré, yeah.
Ahora trata de descontrolarte, suelta, pierde los modales, no. Sientes el subido. Tu cuerpo me mata, no hay quien te pare. Falta, un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero bailar sola, dejar lo malo atrás. Ahora nadie te controla, no te hará daño jamás. Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal. Sé que te salvaron,
escribo una canción y la iré, te la dedico. Te juro hasta que no estés bien, yo no me quito. Haré que se te pasen las horas sin pensar en ese tipo. Quiero aprovechar el tiempo y decirte de una vez. Quiero ser el que te ponga el mundo al revés. O lo que quieras, por ti lo hiciera. Yo quiero verte sonreír otra vez. Yo nunca podré cerrar esa herida, pero puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía. No te puedo mentir, acepta mi propuesta. No sé si es indecente, pero seré tu poeta. Pa' llevarte a la playa conmigo. Salté por el sur, siento en la brisa y de tu show a nombre mío. Beba, dime qué tal, dime si tú te vas.
Solo quiere bailar sola. Ven y déjate llevar. Juan Magal, Belinda,
para el turismo.
Aquesta era la cançó que ens portava Juan Magán, Déjate bailar sola, bé, i amb altres col·laboradors, havia dit la Belinda, però he vist ara que en sortien uns quants més que al principi no estaven apuntats, que si us hauran apuntat després a la cançó, segurament que sí. Molt bé, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera, Matins en Xarxa, i aquesta vegada ens toca amb la Sandra Balaguer, fer aquesta gent amb valor. La Sandra Balaguer, que ens porta aquests testimonis, aquestes vivències, experiències de la gent que és voluntària i de les persones que protagonitzen, si ho direm bé, protagonitzen aquest espai. I avui la convidada és en Rebeca Segura, que és presidenta de la cooperativa Central Park, i ens explica el seu projecte d'agricultura ecològica i moltes coses que van lligades amb aquest projecte. Tot això amb la Sandra Balaguer.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
El Parc Agrari del Baix Llobregat té 160 hectàrees abandonades, una realitat que alguns han vist com una oportunitat, i és que els darrers anys la cooperativa Central Park n'ha recuperat 5,5 amb l'objectiu d'apostar per l'agricultura ecològica i alhora promoure la formació sociolaboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. En parlem de seguida amb la Rebeca Segura, que és la seva presidenta. Com estàs? Benvinguda.
Està molt bé.
Dèiem que en aquest moment gestioneu 5 hectàrees i mitja del Parc Agrari del Baix Llobregat. Com és això? Com heu recuperat el terreny abandonat que, com dèiem, hi ha?
Doncs, bueno, nosaltres, des d'una ONG que es diu Dessos Opció Solidària, que és una mica l'entitat que impulsa el projecte i a partir d'aquí doncs, també consolidem la cooperativa Central Park, doncs ens adonem que en el nostre territori hi ha aquesta oportunitat en la nostra ciutat, a Sant Boi de Llobregat i en general a tota la comarca, no? Llavors doncs, comencem a investigar parlant amb els pagesos, parlant amb empreses que sabem que tenen terrenys, doncs, bueno, si estarien disposats doncs, a llogar-los o cedir-los. I a partir d'aquí, doncs, l'any 2015, lloguem el primer terreny de 2 hectàrees amb un propietari doncs, que bueno, era un terreny que no feia servir per un tema de canvi generacional, no? que els seus avis o els seus pares ho feien servir, però després els fills ja no ho han volgut seguir. No? Llavors, a partir d'aquí ho lloguem i iniciem l'activitat.
I aprofiteu aquests terrenys, com dèiem, també per formar persones que estan en situació de vulnerabilitat. Quin és el perfil d'aquestes persones?
Nosaltres vam començar treballant amb un col·lectiu de joves de 16 a 21 anys, que són joves que no han acabat els estudis obligatoris de l'ESO i en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat doncs el que fem és detectar aquestes persones i durant un any fer un curs amb l'objectiu de, al finalitzar el curs, treure el graduat. A més, s'especialitzen en un àmbit, en el nostre cas, doncs, en agricultura, i fem la formació teòrica i pràctica en agricultura. Posteriorment, veiem que, bueno, que l'agricultura, doncs, és una activitat amb la que pot fer moltes activitats d'inserció, i comencem a treballar també amb persones aturades o amb treballs precaris, persones aturades de llarga durada o persones que tenen un treball precari de poques hores i, per tant, pocs ingressos, per fer formació agrícola, i actualment també estem treballant amb persones refugiades i demandants d'asil, que dintre del que és el seu itinerari d'inserció que els hi fa la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que és col·laboradora del projecte, doncs també fan un curs en agricultura.
Són diferents perfils. En total, quantes persones acaben passant per la vostra formació i, d'altra banda, quines sortides tenen reals?
Doncs l'objectiu en el nostre projecte, en el cas dels joves, per exemple, no és tant el trobar una feina en el que puguin reinserir-se en el circuit educatiu, perquè, bé, tal com està la situació actualment, sense tenir els estudis bàsics i poder ser una mica més madur i tenir també doncs, una especialització més concreta, és molt difícil inserir-se en el mercat de treball. Per tant, en el cas dels joves és obtenir l'ESO i que puguin seguir estudiant alguna cosa doncs, que els agradi, que els hi permeti en el futur, en 2 o 3 anys, poder tenir més oportunitats d'inserir-se. I en els altres casos, nosaltres no treballem directament el que és la inserció laboral, sinó el millorar les condicions d'ocupabilitat. És a dir, que aquestes persones, a banda de millorar la seva formació, en aquest cas en agricultura, millorin també les seves aptituds i la seva, diguéssim, la seva autoestima, el seu sentiment d'utilitat, no? La seva part emocional, que és molt important i que després els permetrà estar en millors condicions per anar a entrevistes de treball i per poder estar preparats també per trobar una feina.
Aquí, de fet, entren en joc moltíssims valors. En la part de formació agrícola, quins són els que remarqueu com a necessaris?
Doncs, primer de tot, la comunicació, perquè has de treballar en equip i t'has de comunicar amb els teus companys, amb el formador, no? També la solidaritat, perquè en aquest treball en equip doncs, ens ajudem els uns als altres, i doncs, també el sentiment una mica de pertinença en un grup, no? Cadascú, més enllà d'ara les etiquetes que diem, no? Dels aturats, els refugiats, tot això, allà tots són persones iguals, per tenir aquest valor de la igualtat, tothom té una funció en aquest equip i ens ajudem per aconseguir un objectiu comú, que és cultivar les plantes, fer-les créixer, no? Que també és un repte, i bé, doncs ens sentim útils perquè estem fent també doncs, un impacte positiu en el nostre entorn, en la salut comunitària i en les persones.
De fet, vosaltres aposteu per un cultiu que és 100% ecològic. Creus que és el futur de l'agricultura?
Doncs, ojalà pogués dir-te si és el futur de l'agricultura. Però sí que, vaja, cada vegada més agricultors aposten per fer tècniques més sostenibles, tant si són ecològiques com si no. Nosaltres sí que apostem per l'agricultura ecològica perquè doncs és la que té un impacte més positiu en l'entorn, no? Respecte als ecosistemes, aposta també doncs, per evitar l'ús excessiu o en total, no? de químics i per tant doncs, els productes són millors. També és veritat que si és una agricultura alternativa, doncs sempre són petits grups els que s'hi dediquen i que, per tant, és molt més difícil que es treballi l'agricultura ecològica com a manera normal, no? Però a poc sí que hi ha cada vegada més persones que aposten per aquest tipus d'agricultura i, sobretot, més demanda per part dels consumidors.
I per tot plegat, vosaltres heu apostat, vaja, per fer una cooperativa de formació, ara sí. Però, clar, òbviament, d'algun lloc us heu de finançar. Què en feu vosaltres, per exemple, amb la producció que acolliu?
Sí, aquest tema és clau, no? Nosaltres, quan engeguem el projecte, el que tenim clar és que ha de ser sostenible. Llavors, clar que en un inici hem hagut de sol·licitar subvencions públiques i privades per poder engegar-ho, però el nostre objectiu és que a través de l'activitat agrícola poder aconseguir doncs, els ingressos necessaris, els beneficis necessaris, perquè tota l'activitat, tant la productiva com la formativa, sigui sostenible. Llavors, la clau en tot això una mica és poder anar recuperant més terrenys i treballar-ho amb més escala. Ara ja són 7 hectàrees amb les que estem treballant i aviat pensem que en tindrem 10. Llavors això, a mesura que va creixent, augmenta la facturació i et permet obtenir uns ingressos que financin tota aquesta altra part.
Per tant, principal repte de futur, anar creixent.
Anar creixent, sí, sí, recuperar més espais i anar creant més llocs de treball dignes, que en l'agricultura, lamentablement, hi ha molta economia submergida i nosaltres apostem doncs, per dignificar també aquesta professió, no? I llavors això, crear llocs de treball i també reconnectar una mica a la gent amb la terra.
I, escolta, qualsevol persona que estigui interessada en el vostre projecte, en poder sentir-se útil precisament amb el que vosaltres feu, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Ha de ser de la vostra zona de Sant Boi, de voltants, o no és necessari?
Bueno, es poden posar en contacte a través de la nostra pàgina web, que és centralparc.cat, tot amb C, centralparc.cat, i allà trobareu els nostres correus i telèfons i fins i tot les nostres fotos. Llavors és fàcil, un cop entres a la web, poder contactar amb nosaltres. No és imprescindible que siguem de Sant Boi o de l'àrea metropolitana, però bueno, per arribar fins al camp doncs, sí, no és pas tan fàcil, no? Llavors has d'agafar transport públic i tot això. Doncs bueno, això cadascú que valori quant temps té per venir a treballar al camp cada matí.
Abans d'acomiadar-te, deixa'm demanar-te què t'aporta a tu a nivell personal poder formar part d'un projecte així. Hem parlat de tot el que pot aportar aquestes persones, aquests joves o aquestes persones en situació de vulnerabilitat que formen part del vostre projecte, però i a vosaltres, què és el que en rebeu a canvi a nivell personal?
Sí, a nivell personal és molt gratificant perquè veus que amb allò que estàs treballant, que a més és molt important remarcar que és una feina amb equip, no? Som dins de la cooperativa, tenim un equip molt multidisciplinar i cadascú té un perfil molt diferent per poder arribar a aquest objectiu comú, no? Llavors és molt gratificant i a mi personalment em fa feliç veure doncs, que tot allò que fem i el que treballem té un impacte positiu en les persones i en el nostre entorn. I a més, que és un projecte que no és una cosa aïllada, sinó que es pot ampliar i que es pot replicar en moltes altres zones. Per tant, això doncs, és molt gratificant i molt satisfactori.
Esperem doncs, que pugui anar creixent aquest projecte. Rebeca Segura, presidenta de la cooperativa Central Park, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per detallar-nos el vostre projecte i que sigui per molts anys més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
Sandra Balaguer amb la seva secció Gent amb Valors. Amb aquesta entrevista a Rebeca Segura, presidenta de la cooperativa Central Park, que ens explicava tot aquest projecte d'agricultura ecològica i tot el que ha comportat de si amb aquest pas central que l'han reconvertit en horts destinats a aquesta gent en risc d'exclusió social. Són tasques molt importants i que està bé que ens els expliquin perquè altres llocs puguin agafar exemple. Doncs avui era el que parlava la Sandra Balaguer amb aquesta secció que ens porta cada dimarts. Gent amb valors, que també doncs, és un extracte d'un altre programa que es fa, que se diu Valors a l'Alça. Bé, tenim pendent un espai d'entrevista, aquesta secció que ens porta l'Abel Font, però la deixarem pel començament d'aquesta segona hora, aquesta entrevista avui parlant d'aquestes xerrades que es van fer des del Pla de Barris, aquestes xerrades destinades a aquesta gent que vol tenir cura d'altra gent, i avui, doncs, En parlarem en aquesta entrevista que després explicarem amb més detalls a la segona hora. Ara, de moment, arribarem amb música al punt de les 12, música que ens porta la Zoe amb aquest tema que es diu Via Làctea. després d'escoltar aquesta Via Làctica amb el grup Zoe, anem amb un altre grup, amb l'Oreja de Van Gogh, amb aquestes roses, que ja ens portarà al punt de la una. Perdó, de les 12, la una encara no. Ai, 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 una cançó que seria molt llarg, això. Seria molt llarg. No, no, de moment a les 12.
En un dia d'estos...